Notícies Migdia, amb Núria García.
Dues, un centenar de persones s'han rehabilitat d'algun tipus d'addicció des del 2006 gràcies a les teràpies de l'associació Ethos, o el que és el mateix, una desena cada any. És una de les dades que posa de manifest en la darrera memòria de l'entitat. Les drogues o l'alcohol són les substàncies més consumides pels usuaris d'Ethos, mentre que els problemes amb el joc també han anat a l'alça. La directora tècnica de l'associació, Verònica López, n'ha parlat avui al matí.
La part de joves, principalment problema amb el inici del consum de cannabis i alcohol, amb les conseqüències que això implica, i en el cas d'adults parlem principalment del consum d'alcohol i cocaïna. Evidentment, hi ha més problemàtiques, però això és el gruix més important.
Els casos d'èxit contrasten amb el fet que el nombre d'usuaris hagi anat a l'alça en els darrers anys. El 2018 se n'han tractat al voltant d'uns 400. Un dels factors que explicaria aquest increment és la implementació de més programes per abordar les addiccions.
Titulars.
La TUS elaborarà un protocol contra l'assetjament sexual a les seves treballadores. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El document s'inclou en el pla d'igualtat més ampli que s'ha donat a conèixer amb motiu del Dia de la Dona. Marta Romero, responsable de comunicació de la TUS, explica que aquest full de ruta preveu acabar amb situacions de desigualtat que pateixen les dones, com per exemple en la contractació.
Del 2018, dels currículums rebuts, només un 12,6% van ser de dones. Llavors, clar, intentem arribar a aquesta paritat, no fent aquesta discriminació positiva. Nosaltres a l'empresa, la nostra cooperativa està formada per 182 treballadors, dels quals un 12,6 són dones.
Un comitè permanent vetllarà pel compliment de totes les accions incloses en el pla.
L'actriu sabadellenca Marta Ussó estrena obra a la Sala Atrium de Barcelona.
Ussó protagonitza el muntatge Ànsia, un text de la dramaturga britànica Sarah Kane. L'actriu local ha explicat que no és el primer cop que porta a escena una obra d'aquesta autora.
Jo crec que és una autora fonamental que aquí a Catalunya tenim molt oblidada i és d'un nivell altíssim poètic, un nivell intel·lectual altíssim i un nivell emocional i un nivell transgressiu, diguem, molt important. Sí, és una passada.
La producció es podrà veure fins al 31 de març.
Miguel González parlarà en uns minuts a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell a partir de les dues. El capità Arlàquina dona la cara a les portes d'una autèntica final per al Sabadell.
La de diumenge a les 5 contra un Teruel que marca la zona compromesa, tot en el dia que la nova Creu Alta serà l'escenari de la Supercopa de Catalunya. Barça i Girona es veuran les cares a partir de 3:15 amb l'arbitratge del sabadellenc David Media Jiménez, un altre dels protagonistes a partir de les dues a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Fem un cop d'ull als serveis. I avui ja s'ha notat l'esperat canvi de temps. Ens ho explica el Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. A hores d'ara el cel està molt ennuvolat o cobert en general, tret del quadrant nord-est, on el cel està mig ennuvolat. Tots aquests núvols estan associats a una pertorbació que creuarà a la tarda i portarà una banda de precipitacions febles o localment moderades que afectaran a qualsevol punt del territori, principalment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. A més, a destacar el vent que bufa amb ratxes fortes, sobretot a cotes altes, on són superiors a 80 km per hora. La temperatura serà més baixa al centre del dia i es mantindrà l'ambient més fred que dies anteriors. Pel que fa a demà, tendirà a minvar la nuvolositat i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat, tot i que a la tarda es podran formar nuvolades a punts de muntanya al terç nord amb la possibilitat d'algun ruixat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem quina és la situació del transport públic a aquesta hora i ho fem amb el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Clòries i Can Jaume Andreu amb servei alternatiu de bus llançadora, La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, informar que Renfe ha adjudicat les obres de la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda, que donarà servei a la zona de la Granja Sol de Vila i comptarà amb els serveis de la línia R8 de Rodalies de Barcelona. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, hem de destacar a aquesta hora retencions a la C35 en els dos sentits de la marxa. Un accident ha obligat a tallar aquesta carretera i s'estan fent desviaments, però, com dèiem, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. També s'està donant pas alternatiu a la Nacional 260, al Baix Pallars, al Pallars Sobirà, per un accident. També hi ha retencions en els dos sentits.
La notícia del dia.
L'associació Ethos ha rehabilitat un centenar de persones amb addiccions des de la seva posada en marxa l'any 2006. Aquesta xifra suposa una desena de pacients cada any que superen els seus problemes amb l'alcohol, les drogues o el joc. A més, el nombre d'usuaris de l'entitat ha anat a l'alça arran de l'augment de programes impulsats. Durant el 2018 s'han tractat 374 persones, 60 més que l'any anterior. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. El principal canvi que han notat des d'Ethos és el perfil de persones que demanen ajuda. Cada cop més dones passen per l'entitat, malgrat que representen encara prop d'un 30% dels usuaris. L'addicció a l'alcohol i a la cocaïna es manté com la majoritària, però des de l'entitat admeten que són habituals també les addiccions múltiples. Així ho ha destacat el programa al matí la directora tècnica d'Ethos, Verónica López.
El trastorn per addicció és un trastorn que implica molts més factors. ¿Vale? És un trastorn multifactorial, per tant, un bon tractament hem de tocar moltes tecles per poder rehabilitar la persona. El trastorn és la dependència, és l'addicció, i el símptoma pot ser l'alcohol, la cocaïna, el joc, les noves tecnologies, la dependència emocional. Sí que, evidentment, hi ha persones exclusivament alcohòliques, però el més habitual és que hi hagi més d'un símptoma.
Els programes d'Ethos s'adapten a les necessitats i circumstàncies de cada usuari. Ara mateix hi ha una diferenciació molt clara de l'abordatge de les addiccions en joves i en adults.
Els joves, si tenen en compte les pautes educatives que estem donant, reconduiran i seran unes dificultats puntuals que van tenir durant la seva joventut. En el cas dels adults, per diferenciar, si serveix la metàfora, és com si parléssim d'una diabetes. Un cop que s'ha desenvolupat, ja no hi ha marxa enrere. El que hem de fer és cuidar la persona perquè tingui una vida el més comú possible. Doncs això és el que estem fent. I en el cas dels joves, estem fent prevenció per evitar que arribin a desenvolupar aquesta diabetes.
Des de l'entitat també impulsen diferents accions per prevenir les addiccions. De fet, assenyalen que la prevenció ja es pot implantar en nens per evitar aquests escenaris de cara al futur, per exemple, a través de tallers dins del programa Ciutat i Escola.
A voltes amb la residència del Sud, perquè la plataforma que defensa aquest equipament denuncia que el govern municipal i també el català els estan enganyant amb l'anunci de construcció de la residència del carrer Diego de Almagro. L'entitat, que engloba veïns i gent gran de la zona sud, lamenta que el document, signat ara fa dues setmanes per les dues administracions, és purament simbòlic i no ofereix cap garantia de futur per aquest projecte reclamat històricament.
Des de la plataforma han iniciat una campanya reivindicativa sota el lema Maties a la plataforma No la Lies. A partir d'ara, els veïns faran acte de presència a tots els plens municipals i estan treballant en manifestacions i talls de carrers. L'objectiu és demostrar públicament la sensació d'haver estat enganyats i exigir la construcció de la residència amb fons de la Generalitat i no municipals. Diego Granero és membre de la plataforma.
Resaltar el menosprecio, resaltar la poca seriedad que han tenido. Otros cinco años que, desde 2015 al 2019, otros cinco años que hemos perdido de reuniones de trabajo, de tomaduras de pelo, y yo creo que esto tiene que saberlo la ciudadanía, que nos están mintiendo, que esta residencia, por desgracia, no la van a hacer todavía. Que esto que se afirma con la llanita, esto no sirve para nada, y que lo sepa la ciudadanía.
Des de la plataforma no descarten portar el cas al síndic de Greuges de Catalunya després que l'any passat el presentessin a la síndica municipal. Eva Bellan lamenta que en aquest temps no ha obtingut resposta per part de l'Ajuntament.
Estic tractant amb la plataforma des de l'any passat, que vam venir a presentar una queixa per dir, escolta, fa molt de temps que és un tema pendent a Sabadell, que s'havia promès que es construiria, van passant els mesos, no ens diuen res, no tenim resposta, una mica també en la línia de la manca de resposta que comença a ser massa freqüent en l'administració, i jo el que vaig fer en el seu moment va ser demanar a l'Ajuntament un informe tècnic on se'ns expliqués com estava el projecte, amb quins diners s'havia de finançar, etc, etc. I aquest informe tècnic jo encara no m'ha arribat.
En cas que la residència del Sud s'arribi a fer, diuen, la plataforma reclama que porti el nom d'Antoni Farrés en reconeixement a la feina feta per l'alcalde en aquesta zona.
I ara canviem de parlar d'un equipament encara per fer per una zona que també millorarà de cara a finals d'aquest any, concretament la del Passeig, que preveu una zona d'ombra al mes de novembre. Aquesta setmana l'Ajuntament ha aprovat el projecte inicial del nou umbracle que s'instal·larà a sobre de la sortida de l'estació de Ferrocarrils, una estructura que també tindrà uns bancs per crear una zona d'estada i on s'hi podran celebrar per a petits concerts.
El passeig definitiu que el govern quadripartit va presentar el mes de maig, sorgit a partir d'una consulta amb la ciutadania, s'anirà construint a poc a poc. Aquesta setmana s'ha aprovat la instal·lació d'un umbracle, una de les demandes més populars per a aquesta zona de la ciutat, sobretot de cara a l'estiu. Ara bé, el termini de licitació, adjudicació i construcció no permet que estigui llest fins a finals d'any. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
Em sembla que us havíem dit que estarà a la tardor. A la tardor significa la tardor, no vol dir el 21 de setembre. Vol dir tirant cap a finals d'any, que també és tardor. És a dir, serà durant la tardor.
L'estructura serà senzilla, lluny del disseny de la pèrgola de l'artista sabadellenc Alfons Borrell, que va presentar a finals de mandat el govern socialista de Joan Carles Sánchez.
L'umbracle forma part d'aquesta idea de tenir un espai on pugui haver-hi ombra a la sortida del tren, però un tros més enllà, on actualment tenim els aparcaments de bicicletes, i que permetrà generar un espai d'ombra a l'estiu i que vingui de gust estar-hi a sota i passar-hi l'estona. Llavors, aquest umbracle serà un umbracle una mica estructura clàssica, unes columnes i un umbracle a dalt, no molt aparatós, perquè l'objectiu és que sigui útil i funcioni, també que sigui bonic.
Guerrero també ha lamentat que els terminis d'execució hagin anat tan lluny. De moment encara està per construir un espai per arbres de forma definitiva al llarg de la via, amb bancs al costat, i també un punt d'aigua on hi havia l'antiga font del passeig.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. La TUS crearà un nou protocol per actuar contra les agressions sexuals i per prevenir l'assetjament sexual a la feina. Aquesta acció s'emmarca dins del primer pla d'igualtat que ha presentat la cooperativa de transport sabadellenca. L'empresa afirma que aquestes noves mesures van encaminades a fer un pas més per potenciar i millorar l'equitat entre sexes dins de l'entorn laboral. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Fonts de la TUS han confirmat que s'està redactant un nou pla d'acció pioner per prevenir i actuar en cas d'assetjament sexual dins de l'entorn laboral. Aquesta és una de les mesures del nou pla d'igualtat que també afegeix la voluntat d'assolir la paritat en la contractació. Per posar dues dades, dels 182 treballadors que té la TUS, només un 12% són dones. Una xifra que també es repeteix a l'hora de la contractació, ja que dels currículums rebuts a l'any 2018, el 12% eren amb nom de dona. Susana Romero, responsable de comunicació de la TUS, ha explicat com volen incorporar-ho.
La nostra voluntat d'incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la nostra cooperativa i per això doncs, potenciarem l'assoliment de la paritat en la contractació, que és discriminació positiva, pel fet de que som una cooperativa, una empresa, on la nostra activitat és històricament doncs, una professió masculinitzada. No? Un dels altres objectius que ens hem proposat assolir és potenciar les mesures de conciliació familiar.
L'empresa també aplicarà un nou codi per implementar llenguatge no sexista en les comunicacions internes i externes, a més d'afavorir la conciliació laboral. També s'ha creat un comitè permanent d'igualtat format per 3 representants dels treballadors i 2 membres de direcció de l'empresa. Totes aquestes mesures s'han elaborat en col·laboració amb la Regidoria de Drets Civils i Gènere i el Servei de Gènere, Feminismes i LGTBI. Malgrat això, Romero ha afirmat que els treballadors no havien detectat que es produïssin males pràctiques.
Es va fer un diagnòstic de la situació de l'empresa, la situació d'igualtat a dins de l'empresa, i a part també es va fer una enquesta a tots els treballadors, en la qual van participar un 40%, i la veritat és que es va valorar molt positivament I això ens dona la idea de que la majoria dels treballadors pensen que es fa bé dintre de... El tema de la igualtat està ben resolt dintre de l'empresa.
Per ara, el nou pla d'igualtat no inclou sancions, tot i que fons de l'empresa han assegurat que és un tema que es tractarà dins del Comitè Permanent d'Igualtat.
I ara us expliquem un cas de frau força curiós. El gremi de matalassers ha denunciat una estafa en la venda de matalassos. Un administrador del gremi, que no ha volgut revelar la seva identitat per por a represàlies, assegura que empreses vallesanes es fan passar per empleats del gremi i s'aprofiten de les persones més grans per vendre'ls nous matalassos a preus estratosfèrics. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Des de fa mesos, el gremi de fabricants s'han trobat en diverses ocasions amb la mateixa situació. Clients els alerten que unes persones fent-se passar per treballadors d'empreses associades al gremi, els truquen per avisar-los que aniran a casa seva a fer una revisió del seu matalàs. Un cop entren a casa d'aquests clients, que majoritàriament són persones d'edat avançada, els falsos treballadors del gremi els persuadeixen perquè comprin un nou matalàs de mala qualitat a un preu molt elevat. Des del gremi denuncien aquesta mala praxi i asseguren que no hi veuen una solució possible.
Intenten reclamar a fàbrica, ja fàbrica ja o no contesten al telèfon o ja és allò que no volen saber res. Intenten posar denúncies als Mossos, però com que han firmat el paperet conforme acceptaven, doncs ja els Mossos se'n renten les mans. Diuen, no, nosaltres, si ha firmat, és culpa seva.
Com que no hi veuen una solució a curt termini, demanen remodelar la llei per tal que es declarin il·legals aquestes empreses. Mentre aquesta reforma no arriba, demanen als clients que no caiguin en els paranys dels estafadors.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Ferida greu, una anciana de 72 anys als Marinals.
Un microbús va atropellar la dona i al migdia l'encreuament entre els carrers La Palma i Tenerife mentre creuava un pas de vianant regulat per un semàfor. Una ambulància del SEM va traslladar la víctima de l'atropellament a l'Hospital de Sabadell en pronòstic greu.
Nova crema de contenidors aquesta nit a la ciutat.
En aquest cas van ser dos els contenidors que van quedar completament calcinats al carrer Doctor Guim Bernat. Un tercer contenidor ha quedat parcialment cremat mentre que una pilona metàl·lica i un vehicle que estava estacionat també han quedat danyats pel foc i han intervingut una dotació dels bombers i dues unitats de policia municipal.
I seguim parlant d'incendis, en aquest cas d'un vehicle que ha cremat aquest dimarts a la ciutat fins a quedar totalment calcinat.
Els fets han tingut lloc a l'avinguda Pablo Iglesias. El turisme que estava estacionat es va cremar per complet i a hores d'ara encara es desconeixen les causes d'aquest incendi.
Endesa ha renovat una línia elèctrica al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
En total s'han canviat 21 suports de fusta per uns de nous fets d'un material polièster reforçat amb fibra de vidre. Aquests seran més resistents tant per a les inclemències meteorològiques com a possibles accions dels picots, molt abundants en aquesta zona. L'objectiu és evitar que les aus, que en un moment donat poden fer contacte entre dos elements en tensió, puguin prendre mal.
Temps ara per a la cultura. L'actriu sabadellenca Marta Ussó torna a protagonitzar un text de la dramaturga britànica Sarah Kane després que el 2017 recollís grans èxits amb Blasted, estrenada al Teatre Nacional al costat del vallesà Pere Arquilluer. En aquest cas, protagonitzarà Ànsia, que s'estrena aquesta nit a la sala Atrium de Barcelona i que hi serà fins al 31 de març.
Ussó pujarà a l'escenari acompanyada de Marc Pujol i Marc García Coté, que comparteixen personatge, Anna Casas i Chap Rodríguez Rossell, quatre actors per a quatre veus que no tenen ni nom, amb uns personatges sense entitat que responen a quatre inicials, A, D, M i C. Un text molt abstracte, segons la sabadellenca Marta Ussó.
Són quatre personatges, entre cometes, que busquen a l'altre sense busquen fondre's en l'altre, busquen ser compresos en l'altre sense que això acabi de quallar la impossibilitat d'unir-se amb l'altre, no? Llavors és com una mena de cànon polifònic a quatre veus fins que aquestes veus aconsegueixen en el dolor unir-se.
Ussó repeteix així en una producció teatral de la reconeguda escriptora britànica Sarah Kane, una autora que considera massa oblidada per la seva potència intel·lectual i emotiva. Ussó també ha lamentat la precarietat que existeix en el món del teatre, sobretot tenint en compte les intermitències existents entre una obra i una altra. Per això demana un sistema que sustenti la indústria i l'existència de més companyies fixes.
I David Pastor s'alia amb la Paquito Groove Band en un concert irrepetible. Ow, 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 ow La banda presenta aquest divendres a la Cava Urpí un recital de música soul, funk i rock amb un convidat d'excepció, el trompetista David Pastor. A més, el conjunt que lideren els germans Saladellencs Ruiz oferirà un tastet del seu quart àlbum d'estudi, que serà íntegrament en català.
La temporada primaveral de la Cava segueix endavant amb un as musical. Es tracta de la conjunció entre Paquito Krufman, una formació acostumada a caminar amb ritme, que se suma al trompetista totterreny David Pastor. El teclista Marc Ruiz explica com va néixer aquesta relació artística.
Ja fa molt temps que el conec, que jo toco la bateria amb el Lluís Coloma des de fa 18 anys. Llavors, a través d'això, jo vaig conèixer-lo i vaig tocar amb ell. Llavors, va quedar molt bona relació, una relació d'amistat, i després, quan vaig fer el concert, vam fer un concert pels refugiats, el concert de la vergonya, ell va venir, vam tocar amb Paquito, ell va tocar amb nosaltres, i a partir d'aquí doncs va sortir la idea que de tant en tant podríem fer alguna cosa plegats.
Els Paquito porten una dècada a la carretera i fins ara han publicat 3 treballs, l'últim l'any passat sota el nom de Paquito Blues Band, elaborat gràcies a una beca de la Societat de Blues de Barcelona. Ara, però, preparen un salt a les lletres en català amb Sisquet Creus. Divendres serà una bona oportunitat per conèixer com sona aquest nou personatge musical, tal com avança Ruiz.
Hi haurà una mica de tot, hi haurà una mica de temes propis, en castellà, en anglès, i també farem temes del nou disc en català que ja estem gravant, i perquè la gent doncs comenci a saber qui és el Sisquet Creus, doncs ja anem fent. I després versions de funk, de rock també.
Unes versions que inclouen noms com Jamiroquai, The Temptations, Freak Power o The Black Crowes. Divendres a les 10 al vespre es pujaran a l'escenari de la Cava Urpí la Paquito, Groove Band i David Pastor.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 6 minuts per arribar al punt de les 2. L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat ha registrat 3 denúncies procedents de Sabadell i una vintena d'arreu del Vallès. El servei vol centralitzar possibles atacs per raons ideològiques o casos en què la participació política estigui limitada. L'oficina, en funcionament des de l'octubre passat, es presenta aquesta tarda a la ciutat.
Serà en un acte al Centre Cívic de Gràcia, en el qual hi participaran l'alcalde Matías Serracant, el tinent d'alcalde i delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Juli Fernández i el director de l'oficina, Adam Major. Prèviament a la presentació, Major ha passat avui pel magazín Al Matí per explicar quina feina ha fet el servei des de la seva posada en marxa. En aquest mig any de vida, l'oficina ha constatat l'existència d'una vintena de grups organitzats d'extrema dreta a Catalunya que haurien comès 328 agressions en els últims 2 anys. A la major part dels casos, els incidents tenien a veure amb la retirada d'estelades, pancartes en suport als presos independentistes o en cases de particulars. Adam Major ha assegurat que, de moment, no hi ha hagut cap atac que es pugui considerar greu, però insisteix que el nivell d'organització d'aquests grups els preocupa perquè el grau de violència pot acabar anant a més.
Ara la violència és molt petita i cada una de les actuacions per ella mateixa no és excessivament greu. Però el fet de que estiguin organitzats, distribuïts pel territori, que operin a partir de consignes unificades i concretes, ens preocupa, perquè si ara només fan això, ningú ens garanteix que en un futur més o menys proper elevin el nivell de violència i es dediquin ja directament a les agressions físiques, per exemple, no?
L'oficina ha tramitat una trentena de queixes, reclamacions i peticions de ciutadans que es divideixen en 4 temàtiques. Incidents comesos per grups d'ultradreta, reclamacions sobre drets de participació política, vulneració contra el dret a l'honor i protestes per les actuacions dels cossos i forces de seguretat.
I precisament parlem d'això ara, de les actuacions de la policia durant el dia del referèndum, perquè Diego Pérez de los Cobos, coronel responsable de l'operatiu del dia 1 d'octubre, ha reprès aquest matí la seva declaració com a testimoni en el judici del procés.
Una sessió que el president del Tribunal del Judici del Procés, Manuel Marchena, ha evitat més preguntes que les defenses sobre les càrregues policials del dia del referèndum. Marchena ha retret a Jordi Pina, lletrat de Rull, Turull i Sánchez, que tornés a preguntar sobre el tema i ha recordat que De los Cobos ja havia respost en la sessió de dimarts negant aquestes càrregues. De los Cobos, de fet, ha dit que durant la jornada l'important no era el número de votants, sinó la seva actitud violenta, i ha explicat com ho va viure.
Aparece la unitat policial, que esta gente deja de estar sentada o en el suelo, se pone de pie y empiezan a conformar un bloque humano, empiezan a distribuir tareas, hay alguien que empieza a distribuir responsabilidades y hay algunos que asumen el papel de hostigamiento hacia esa unidad que va a intervenir. Bueno, hay infinidad de casos de hostigamiento, a veces con insultos, con lanzamiento de objetos, con agresiones.
També ha recalcat que en alguns col·legis electorals el grau d'hostilitat va ser tan violent que es van veure obligats a abandonar algunes intervencions.
En la mayoría de las actuaciones en las que hubo intervención en los colegios hubo una actitud hostil y personas parapetadas en actitud de agresión y acometividad hacia nuestra fuerza. Pero en otros, el grado de agresividad y de hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención.
I aquesta hora continua declarant la secretària judicial que va participar en l'escorcoll de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017. Montserrat del Toro ha afirmat que va tenir por quan va veure des del terrat la manifestació a les portes de l'edifici.
La testimònia del judici del procés ha explicat que es va negar a sortir per la porta on hi havia un tumult i que es va acabar trucant al magistrat instructor per demanar-li que l'ajudés a sortir de l'edifici. Finalment es va optar per accedir al terrat del Teatre Coliseum i sortir camuflada entre actors passada la mitjanit. Més tard podrien declarar 2 propietaris d'hotels on es van allotjar els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya. Són els propietaris del Gran Hotel Gaudí de Reus i de l'Hotel Travé de Figueres.
I un últim apunt abans d'acomiadar-nos: detingut l'expresident de Vox de Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, per possibles abusos sexuals contra 2 incapacitats.
La denúncia va ser presentada pels tutors legals de les 2 presumptes víctimes, les quals són ateses per la Fundació Alosa, que tutela persones discapacitades. Tant els fets com la denúncia que s'ha presentat a hores d'ara encara s'estan investigant. Ortiz passarà les pròximes hores a disposició judicial al jutjat de Guàrdia de Lleida. Per la seva banda, el partit d'extrema dreta Vox ha suspès la militància d'Ortiz Cambray fins que s'aclareixin aquests fets.
Informació de fora de Sabadell i la comarca, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.